Sant Cugat a fons, amb Carme Reverde.
Temps de tertúlia esportiva, com cada dia, com cada divendres a aquesta hora, us proposem parlar de futbol, i ho fem, com d'acostumar, en companyia d'en Jesús Alindo. Molt bon dia.
Bon dia.
T'has pelat?
Sí, una mica.
Doncs ara no sé si és massa recomanable, amb aquesta temperatura, però vaja. Josep Maria Plana, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Bon dia.
Estava fent logística.
Estava fent logística. Àlex Palomar, bon dia.
Bon dia, Carme.
Tenim una baixa, l'Ivan avui està sí. Tocadet.
Sí, sí, tocat.
Són coses...
Va ser molt dur. Sí,
sí. Ho dius pel Madrid?
Pel Madrid.
Sí, sí, va arribar el gran dia, el dia que molts culers esperaven per veure... Sí, no riguis, és veritat o
sí,
no?
Sí, sí. Però més
o,
que...
O no vas veure el partit?
Més que emprenyats, decepcionats.
Home, decepcionats perquè, clar...
Decepcionats perquè...
Esperaven bastant més del Paris Saint-Germain.
Ha sigut un cop de realitat a Europa i al món futbolístic que al final acaba sent la veritat, que els clubs grans mai deixen de ser-ho a la Lliga de Campions, i els més grans ara mateix a la Lliga de Campions són el Barça, el Madrid i poc més.
I que per morts que semblin, sí, sí, sempre poden ressorgir.
És que molt mort semblava el Madrid aquesta vegada. Semblava molt mort, però els Champions es transformen.
Que, clar,
es transformen.
Aquest partit no ens el miràvem tant per la situació del Madrid, no ens ho miràvem tant per la situació actual del Madrid com per les expectatives que havia creat el PSG.
Sí, però el PSG és el que parlàvem abans. A veure, jo crec que té un molt bon equip, un gran equip, i li falta la competitivitat a Europa, perquè a França no té competitivitat. La Lliga Francesa és molt superior als altres, la Lliga Francesa és bastant fluixa, és molt inferior a la Lliga Espanyola i a qualsevol altra, i a la Premier i a Alemanya i tot, és una lliga fluixa. Aleshores, allà, esforçant-se al mínim, fa golejades. Però clar, això transforma Europa, tens l'equip, però no tens l'esperit aquest de competitivitat que et dona una Lliga Espanyola, una Premier, que et dona una Bundesliga, no la tens, aquesta competitivitat. I això és el que li falta.
Té un problema al Paris Saint-Germain, dos problemes. El primer problema és que competeix amb una lliga que és molt fluixa, i llavors amb 60 minuts que jugui té el 90% de partits controlats i ja està. Aquí es troba que no són 60 minuts, que són 90 o 95 minuts els que ha de competir al 200%, i clar, aquest equip està acostumat a jugar 60 minuts a tope. Li va passar l'any passat amb el Barcelona, al Camp Nou, que a partir del minut 60 es va enfonsar i el Barcelona li va fer 6, i en el Madrid, contra el Madrid, li ha passat igual. Vull dir, per mi el problema que té l'Unai Emery és, que és el segon gran problema, és mentalitzar aquest equip que a Europa no es pot jugar 60 minuts, a Europa s'han de jugar 95 minuts per partit, i aquí és estar la gran controvèrsia del Paris Saint-Germain. Simplement és això.
Sí, perquè el problema és mental, jo crec, perquè ja no podem dir que el PSG no tingui qualitat suficient.
No, qualitat la té.
Jo crec sincerament que la davantera, el conjunt de la davantera del PSG és més potent gairebé ara que la del Madrid. Potser li falta el mig del camp, però la davantera que té Mbappé, té Neymar, que potser són jugadors que dintre uns anys seran al Madrid, potser. Bueno. I és una davantera, és potent, i el problema jo crec que és mental de creure's que són un equip que poden fer pessigolles equips potents. I una altra cosa també és el problema d'Unai Emery. Unai Emery és un entrenador que per portar un València, portar clubs com el Sevilla, que són bons clubs, però no són clubs top a Europa, és complicat. Vaig veure la similitud de el paral·lelisme de comparar tenir un Lamborghini que es condueixi per Paquirrin, per exemple. Un bon cotxe l'ha de conduir un bon pilot.
O pel seu tigre.
Sí, sí. O sigui, un bon cotxe l'ha de conduir un bon pilot. Si un cotxe el condueix una persona que no és una bona persona, sí, que porti els comandaments, doncs aquell cotxe no li trauràs tota la rendibilitat que li pots treure.
Sí, sí,
és una bona comparació.
Sí, sí.
S'ha d'exprimir a l'equip i que el líder sigui l'entrenador en aquests partits, no sigui el Cavani, no sigui el Neymar, no sigui...
No, és que no ho van ser tampoc.
No
va ser ningú.
Aquest és el problema.
I un jugador com... Primer que hi ha unes entre ells, interiorment,
sí, sí.
Això no es manifesta en el camp, si no t'hi fixes molt, perquè si t'hi fixes veuràs que els passes de Neymar a Cavani són dos i s'hi arriben.
No van ser.
Per això... Per tant, vull dir que l'Unai Emery, en aquest cas, vull dir, no té la capacitat en aquest moment per liderar un equip, com diu molt bé l'Àlex, que ha de competir els 95 minuts d'un partit i deixant-se d'històries dels àrbits i totes les històries.
Però s'ha de dir que també va influir.
No, és igual, tu. O sigui... aquí un àrbit pot influir en un moment determinat, però és tot el partit que veus.
Però s'ha de ser justos. L'any passat sí, van caure moltes sí, hòsties però, mal dit
però
de Madrid.
A l'enfonsament de l'equip no és problema de l'àrbit. És un problema mental totalment.
Però són detalls també que marquen.
Bueno, són detalls, però si no haguessin fallat aquell gol i es posaven 0-2, però esclar, el futbol és
això. El resultat del partit, tal i com anava, era un 2-1. Podia haver estat un 2-2.
Sí, un 3-1 jo crec que és excessiu per la diferència.
Un 3-1 és excessiu.
Aquest partit dura 10 minuts més i li fan 4.
Bueno, clar.
Oh, i tant.
Però
escolta, Josep Maria, quan revifa el Madrid? Quan es fa el doble canvi a falta de 10 minuts, que entra l'Asensio, que jo encara no entenc per què no se li treu més rendibilitat a aquest jugador.
Perquè hi ha quotes que complir.
Oh, sí, clar, no. Això ho entenc perfectament. Sí, sí. Però escolta, també t'estàs jugant el teu prestigi, la teva credibilitat.
Però el futbol avui en dia és així. Sí, a veure, jugadors com l'Isco i l'Asensio són jugadors per ser titulars al Madrid, al Barça i on sigui. Sí. Al moment que no són titulars és perquè al davant tenen gent. Jo crec que en aquest cas no millor, sinó que és més cara i han de complir unes quotes i ha jugat a la BBC.
Fins i tot quan no compleixen, no? Fins i tot quan l'equip no va bé.
Encara que no compleixin, el Cristiano Ronaldo està fent una temporada de pena. Qui el seu?
A veure, però,
però el partit aquest tampoc va fer un gran partit.
Va fer un penal
i un gol de rebot. Però
va fer els gols, però en els altres partits no està fent ni els gols.
Bueno, sí. Però és que també és veritat que també té una mica de mala sort. Les coses com siguin, quan xuta, moltes pilotes que normalment anaven dintre els hi va a fora.
Bé, pensem en el partit.
Estàs tornant madridista,
No, simplement veig la realitat del que és el Madrid de sempre.
Veu la realitat en blanc. Sí.
El Madrid de sempre és que en el moment que està més... fonsat, sí, més caigut i més malament, sobresurt.
El que passa que ara li portem molts punts.
No, a la Lliga ja no té opcions.
No té opcions,
no. Però bueno, com que s'ho ha apostat tota la Champions, a la Champions donarà molta guerra. Aquest era el partit clau.
I no els donem per mort, la tornada, tampoc, no?
No es té que donar per mort.
Bé, a veure, la tornada.
La tornada...
Les opcions del Madrid han crescut molt.
Jo no crec que el Paris Saint-Germain passi, sincerament.
No.
El Madrid...
un gol el farà.
Està molt més mentalitzat el Madrid que el Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain anirà amb unes urgències brutals, perquè és clar, es té que obrir.
Sí, però ofensivament no té problemes el PSG, és el bo, que és un equip que ofensivament no li... Ho vam veure, amb dues passades es plantaven a l'àrea, si volien. O sigui, és un equip que ofensivament
però
no té
carències. Sí, però també l'has d'aprofitar,
Però el problema és que el Madrid un gol te'l farà. Amb un gol ja t'ha igualat la eliminatòria.
Ho va resumir molt bé l'equip amb la portada que va dir «Cés ne pas fini», que en francès no sé francès, però s'ha acabat.
Però bueno, jo diria en aquest moment un 75% pel Madrid. Si juga com té que jugar, després van passar mil coses, no? Però en condicions normals, si ves que va 2-1 és una altra història. Però anar-li a marcar 3 gols al Madrid per superar l'eliminatòria, perquè no són dos per igualar-la, i 3, o sigui, 2-0, però si el Madrid marca un gol, té que marcar.
I és un avís per anar amagants molt bo pel Barça. O sigui, és calcat pel Barça.
Se'n va marcar un, empaten, 3-1.
No, és un avís per anar amagants calcat que el del Barça. El Chelsea està fent una temporada bastant fluixeta a la Premier, el Barça... es veu ara com si fos un equip intocable i arribaran i compta...
No, intocable no és la Barcelona.
No, però compta que no arribem a Stamford Bridge i sortim amb un 3-1 perquè amb dues jugades de que tenen un bon equip, el Chelsea té un bon equip.
Sí.
I, no fa, i el Piqué ho va dir ahir, no tinguem un mal partit, hem de tocar peus a terra i que no...
Sí, no. Europa no té res que veure amb les lligues.
Aquest és el neguit.
Sí. Europa és una altra concepció de lo que és les lligues nacionals. Ja sigui a Anglaterra, Espanya, Itàlia, França, Alemanya, és igual.
I que ara un mal partit t'enfonsa.
I amb una eliminatòria així un mal partit t'enfonsa. Una lliga són 38 partits.
Una lliga no, però amb una eliminatòria...
Exacte, per tant la gràcia està... l'equip estigui molt mentalitzat a on va.
Jo crec que el Madrid, si supera aquesta eliminatòria...
Queden equips molt forts, vull dir...
Mira,
però ja pot fer el que vulgui, eh?
Jo ja he sentit a dir que el guanyador de la Champions...
És el Madrid, ja.
És el Madrid.
Sí, no,
jo ja he sentit aquesta afirmació.
Superant aquesta eliminatòria té opcions.
A la caverna mediàtica...
Torno a dir el que vaig dir potser fa un parell de temporades o una. Si el Madrid acaba guanyant en aquesta Champions, és que em retiro del futbol.
No et vas retirar, vegada, perquè estàs aquí.
Home, no, però és que...
Que la Champions, falten els quarts, falten les semifinals, falta el partit de tornada, poden passar moltes coses, sí, que sí que és veritat, sí, que la sort influeix, sí, però que el Madrid aquestes dues últimes temporades les ha guanyat, perquè no sé encara com,
amb la cuixa del Ronaldo, és a dir, de rebot.
No, s'ha de dir que l'any passat el Madrid, el tram final va ser molt sòlid com a equip, va arribar contra la Juventus, un equip contra però el Barça, semblava un mur.
Quan va sortir
però va fer un bon partit el Madrid.
Quan va sortir la segona part, amb 1-1 al marcador, la Juventus semblava que havia sortit amb els juvenils. Es va enfonsar completament.
Es va enfonsar per del tot.
Per del tot, des del minut 1.
Sí, però el Madrid va estar bé i Cristiano va ser resolut. L'any passat sí que Cristiano va ser resolutiu.
Sí, però és que es va trobar davant un equip que estava enfonsat. Mentalment estava enfonsat. I això és el que va matar.
Bueno, com el que sembla que li va passar al Paris Saint-Germain, bueno, quan es va veure davant d'un gran, sí, que encara que estava tocat, perquè el Madrid no és
el gran equip que
tothom està acostumat, i li ha passat com als equips petits de la Lliga Espanyola quan s'enfronten al Madrid.
Arriba un moment que s'enfonsen.
Que es pixen a sobre.
I per cert, el partit, tàcticament, jo el vaig veure, va ser un desgavell al mig del camp. El podríem haver entrenat, Carme, tu i jo, podríem ser entrenadors del Madrid i el PSG. El partit es decidia per la qualitat al mig del camp de cada jugador, però hi havia un espai al mig del camp, hi havia un jugador del PSG, Lo Celso, que és aquest jugador al mig del camp, que va fer unes pífies al mig del camp, un pobre jugador que no juga mai i quan juga es posa a fer...
Va fer el penal.
I a part va començar a fer, com es diuen, taconazos a la frontal de l'àrea, que dius, ostres, una mica de... Jo vaig a casa i dic, ostres...
Vaja, la setmana que ve és el torn del Barça, no?
Sí, el dimarts. El dimarts tenim...
Amb el Chelsea.
Amb el Chelsea, sí.
Sí, sí, a Stamford Bridge sempre hi ha gresca, jo m'ho passo bé sempre aquests partits.
No, això, a mi el que, gràcies a Déu, no està el Mourinho, llavors ja és un avantatge, perquè esclar, vull dir...
Però és un entrenador similar, el Conte, és un entrenador italià que li agrada posar... Juga amb tres defenses i carrilers.
Serà un bon partit. És que a mi Europa m'agrada perquè es veuen sempre bons partits. Sí. Jo vaig veure el Tottenham contra
la Juve.
I va ser un partidàs brutal. Ara, es va veure la diferència del Paris Saint-Germain, que el Tottenham està mentalment posicionat perquè en el minut 58-60 encara hi va més fort encara, que és el que li va passar, que estaven 2-0 i li va remuntar un 2-2. Vull dir, cuidadito, a mi em va agradar molt, a mi com a partit em va entusiasmar el partit de la Juve contra el Tottenham.
Va ser entretingut.
I el Barça amb el Chelsea no ho tindrà fàcil, perquè el Chelsea és un bon equip, i a part de ser un bon equip, juga en certa forma sense pressió. A veure, té que en té de pressió, perquè és una competició de molta pressió, però davant del Barça, si perden, no és un fracàs. Per tant, poden anar a totes.
Sí, té més pressió el Barça que el Chelsea.
Exacte. La pressió és pel Barça, no pel Chelsea.
Anem a repassar la jornada de Lliga, que comença avui amb el Girona-Leganés, a partir de les 9. Si ens n'anem a la jornada de dissabte, el Barça jugarà a 4:45 de la tarda davant de l'Eibar. Fa de visitant, i pel que fa al diumenge destaquem l'Atlético Atlètic a 4:45, l'Espanyol Villarreal diumenge a 7:15 de la tarda, i el Betis Real Madrid també diumenge, serà el partidazo a 9:15.
Jo vull veure el Betis Real Madrid, jo crec que serà un bon partit. A part l'Eibar Barcelona, que això és una altra història, però com a partit de la jornada, el Betis en Real Madrid pot ser un bon partit.
I ningú parla de l'Atlético, però és espectacular l'Atlético. És que és
1-0.
És un equip que va tan tapat, és un equip que ha perdut un partit de Lliga, està 7 punts, parlem de, clar, dels...
Està 7 punts,
Està 7 punts del Barça, que va, és una bona distància, però que l'Atlético ha perdut un partit en tota la Lliga, és juga el que juga a 1-0, com va guanyar una Lliga fa 2 o 3 anys,
porta 8 partits 1-0.
Sí, però penseu una cosa, que a l'Atlético és veritat que està com amagadet, perquè el Barça, que va de líder, la seva referència és el Madrid.
No,
el Barça es vagi per...
Jo ja fa dies que dic, i el Jesús ho sap, que sempre
ells
diu...
Ells van fent.
No, jo sempre dic que en aquest moment el Barcelona... té que mirar l'Atlètic de Madrid. El Madrid no fa falta que miri res. El Madrid no fa falta que el mirem ni de reull, perquè a part de que té els punts que té, té el València i l'Atlètic de Madrid per davant. Però això a part. Però vull dir, jo sempre dic que ja fa dies i setmanes que ho dic, que aquí el que, la referència és l'Atlètic de Madrid.
Punt. Sí, i va molt tapadets.
A totes formes, a veure, siguem realistes, l'Atlètic de Madrid, 7 punts.
Sí, i...
aquestes alçades de la temporada, abans de començar la Lliga, sí, diem a la jornada, no sé quina jornada estem, 23, 24, no sé quina jornada estem ara.
Ens portem 7 punts.
Estem a 7 punts al segon.
Molt bé.
Vamos, sí. Ho firmem.
Tots, però...
absolutament
sí,
tots, eh?
Sí, però
en 3 empats, en 2 o 3 empats...
Sí, però bueno, però 2 o 3 empats que trenca ser victòries d'alçades i que no tingui els 2 o 3 empats.
Jo crec que el punt d'inflexió serà enfrontament Barça Atlético.
Sí, clar.
Que és una distància salvable, sí. Que es pot posar en la lluita, sí. Però que és una distància que es pot mantindre, també.
El que diu molt bé l'Àlex, el partit Barcelona-Atlètic de Madrid,
potser,
que em penso que és el 22 de març, em penso que
no falta molt, crec,
sí,
eh?
Sí, pensava que sí.
Març,
que és el 22 de març, març o el 24, sí, o així, aquest partit serà definitiu si el Barcelona el guanya, o l'empata, cuidado, sí, portant la distància que porten ara, eh? Ens posaríem una altra vegada 10 punts, i llavors sí que pràcticament la cosa estaria amb un 90% definida.
És que costa molt fer-los un gol, eh? A l'Oblak,
la defensa que té,
costa molt fer-los un gol.
Això quants anys falla que portem?
Sí, sí.
4 anys, així?
És l'equip que crec que mai he vist que rendibilitzi més un gol. O sigui, fa un gol...
Sí, perquè té una defensa...
Però de punts que ha tret per 1-0...
Sí, té una gran defensa i té un gran porter. Un gran porter. Que crec que aquesta temporada que ve serà l'última.
Per cert, avui em fixava en la portada de l'Esportiu, que té com a protagonista Dembélé, amb el titular "Tornar a començar". Sembla que ja està recuperat, però destaca en la portada, diu: "Un cop recuperat de la lesió, Dembélé hauria de ser un jugador important al Barça fins a final de temporada".
Correcte. No, però no
sí,
estic d'acord.
Sí, però no. Espera, perquè
important no.
Després...
Important no ha de ser important, Dembélé. Perquè aquest xicot... ara mentalment, quan has tingut dues lesions seguides, mentalment estàs molt condicionat i per tant no se l'ha de forçar, se l'ha d'anar fent jugar, però si ha de ser important ha de ser els últims 4 o 5 partits i condicionat, però ell mateix s'ha de mentalitzar de que té la lesió superada i no posar-li pressió. És un xaval molt jove.
És
molt jove. Sí. I vull dir que...
20 anys.
Però jo crec que ser jove tampoc l'exempta de pressió, perquè Mbappé és un noi que té un any menys. És
té 19.
18 o 18?
Però què ha fet l'Mbappé a París Saint-Germain?
Però és un jugador que ja assumeix els galons. Jo el vaig veure jugar contra el Madrid i...
Res, no va fer res.
I els assumia.
Res. I el que va fer? Res.
Res. No, paraula de Josep Maria.
No va fer
per
res.
Va ser un dels meus jugadors.
No, home, per mirar els altres com deurien ser.
Jo, a mi tampoc no em va...
No, va fer res.
Però agafa la pilota i...
Home, no, però
refereixo que Dembélé, la seva última actuació, sí, va deixar realment desencisats
perquè mentalment
els barcelonistes.
És un xaval...
Li falta molt. Jo estic una mica amb el Josep Maria de que el Dembélé ara el plan tindria que ser que vagi jugant.
Sí.
Però que vagi jugant no vol dir titular indiscutible.
No.
I tot
segon
i
espai...
Que vagi jugant. Algun partit més fluix, posar-lo de titular...
Exacte.
I anar així.
Sí, clar, però
i
la pressió...
l'adaptació, aquesta, el que queda de temporada, adaptació, perquè jo crec que li falta una adaptació al Barça que no ha tingut, no l'ha tingut per les lesions.
Sí.
Li falta adaptar-se bé.
I perda aquesta vergonya, diríem, entre cometes, de crear aquests 1 contra 1 que en el Dortmund ho feia molt bé i en el Barcelona ho ha de fer també i ho farà millor, però li falta aquesta confiança pròpia amb ell mateix, sí, i treure's la pressió de jugar amb el Messi, amb l'Iniesta, amb tots aquests, i ell tindrà una altra mentalitat. El moment que es tregui aquesta pressió, autopressió de sobre, serà molt bo. I amb les lesions seguides...
Falta veure, jo desconec com és el jugador, però falta veure també com és ell, perquè si ell és d'aquests que es creu que ha vingut al Barça i ha vingut perquè l'han fitxat com a figura...
No, és aquest el cas.
Ell ja va parlar de la pressió quan se'l va fitxar. No, jo no tinc cap mena de pressió per fer de venir al Barça.
Sí.
Ell no té aquesta
falta pressió. Falta veure la mentalitat que té ell. Ah,
no, però no té aquesta pressió de ser estrella, com el Neymar en el seu cas. Ell ve aquí a aprendre, perquè ja ho ha dit, vinc aquí a aprendre a jugar i a jugar amb els millors. Per tant, vull dir, però esclar, quan un jugador té seguides dues lesions, una molt forta i l'altra, pues, no deixa de ser important, vull dir, mentalment ha de recuperar aquesta autoestima de dir estic perfectament després de 3 o 4 partits seguits jugant i veient que respon.
Però fixeu-vos, un moment, fixeu-vos que el que jo volia significar amb la portada de l'Esportiu és aquesta pressió de dir, escolta, nano, que ara ja toca, i te'n vas al Mundo Deportivo i hi ha una notícia que fa referència a Messi creu en Dembélé.
Sí, bueno, això és bo. Perquè li dona confiança.
Oh, clar, però per què li dona confiança? Perquè prèviament hi ha una pressió, o sigui, ja comença a haver-hi una mica de...
Sí, però també hem de tenir en compte que el preu és una cosa que sempre se l'associa al jugador, però és una cosa que és externa al jugador, o sigui,
sí.
És una causa aliena a ell, aliena, que ell simplement...
És el preu que li han posat.
És el jugador que va al club, és el seu club el que posa el preu, i amb Coutinho passa el mateix, ell no té la culpa de que hagi costat 160 o 3.000 milions, ell és un jugador que vol anar a un altre club i el seu club el posa un preu. El problema és que això són pedres a la seva pròpia moixilla, que sembla que el propi ha dit, ostres, jo és que costo tant que aquí... Ell és un jugador jove, és molt jove, és que té la meva edat, és del 97, té 20 anys, i clar, jo portar les regnes del Barça amb 20 anys, ostres... Xavi, ni està quan van trigar amb 27, 28 anys van acabar de fer el salt qualitatiu i definitiu.
Els 24. Els 24.
Jo crec que més, fins i tot.
No.
El 24 va fer el salt. Va fer el salt. I el 25 ja va ser definitiu. Vull dir que no.
Només les grans superestrelles com Messi, que tenia 18 anys i amb 20 anys ja tenia dos pilotes d'or, crec que són casos...
Sí, però clar, són excepcions.
Clar, són excepcions. Mbappé, sincerament, és un jugador també, jo crec, superior a Dembélé. Té 18 anys i és un molt bon jugador.
Juga diferent, és una altra posició. L'Mbappé no ha de jugar a l'extrem. No és extrem.
És extrem l'altre dia també.
Home, sí, i el Suárez a vegades se'n va a l'esquerra, però no són jugadors per jugar. L'Mbappé sempre en un delanter és un nou. Punta i pelota, i tu el poses a la dreta i no te farà mai res, no et farà mai res, perquè no és un jugador, quan el vulguis veure...
Ah, l'últim partit no ho va fer.
No, és que l'has de posar de davanter centre, no el pots posar d'extrem, és que és inútil, vull dir, és una cosa esperpèndica.
Doncs llavors que el lliguin al Suárez.
Bueno, però és que esclar, allà s'ha trobat el Cavani, que és el nou titular, i hi ha moltes egos, i l'Emery no sap dirigir aquest tema, i l'Mbappé no és extrem. Però, punt.
Sí, això sí, l'overbooking que tindrà el Barça aquest any serà, jo crec, si estan bé i bastant important. Si estan tots bé,
sí.
Hi haurà overbooking una mica, eh?
Sí.
André Gómez, al carrer.
No, ui, André Gómez.
André Gómez titular el diumenge.
Sí.
El dissabte, perdó.
No,
el dissabte.
Jo el Paulinho.
Jo el meu Paulinho no m'acaba de convèncer, eh?
En Paulinho és molt bo a segones parts.
És un suplent.
Sí, és un gran suplent.
Un revulsiu.
És que l'hem fet titular, l'hem acabat fent titular, però és
bueno,
que és suplent.
Bueno, també les lesions...
Paulinho no és un jugador per ser titular al Barça, eh? Sí, sí. Jo hi ha moments del partit que el veig molt fora de lloc.
No, si voleu, podeu continuar a tertúlia, eh? Però... Sí, bueno, hi ha paraigües.
Sí.
Hi ha paraigües al carrer. Senyors, que tingueu un bon cap de setmana,
bueno,
i futbol, eh?
Sí, aquesta jornada no hi ha Premier, perquè hi ha la FA Cup o la Cup FA,
sí, l'FA Cup, sí.
Doncs que veu de passar un bon dia.
Adéu-siau.
Adéu.